Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Una trentena de famílies garrotxines han ofert casa seva per acollir refugiats ucraïnesos. Les entitats que coordinen aquesta ajuda asseguren que hi ha hagut molts oferiments per part de la societat garrotxina. De moment, s'han mobilitzat dos habitatges que s'han posat a disposició dels refugiats que ja han arribat.
Tenim una trentena de famílies que han ofert aquests casa seva o una part de casa seva o cases que tenen de segones residències i que estem aprofitant, la veritat és, des del territori. Hem començat tot just, vull dir que de moment no és que tots 30 estiguin plets, ni molt menys, hem començat amb un parell de casos. I el que sí que és veritat és que la gent s'ha de seguida ha ofert tot el que tenia, no? Una habitació petita on ja hi ficarem un altre matalàs i, per tant, aquí sí que hem rebut molts i molts i molts oferiments.
Sí. És la responsable de l'atenció a la comunitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, l'Anna Casamitjana. Per cert, l'Anna Casamitjana i també la Laia Vilanova de Creu Roja passaran avui pels 5 minuts més per parlar d'aquesta qüestió. L'hostaleria de les comarques gironines ja adverteix que molts establiments no obriran per Setmana Santa perquè no poden fer front als costos de l'energia.
Doncs serà una Setmana Santa passada per aigua i vaja, que no serà Setmana Santa, i molts locals, de fet, molts establiments ja estan pensant en no obrir perquè segurament que això estem ja a les portes i no tirarà. Per tant, molt complicant, molt complicat. L'afectació pel preu d'energia serà complicada i amb unes... Bueno, hi haurà molts establiments que de cara a Setmana Santa ja no obriran.
Són paraules del president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antonio Escudero. Per cert, que la guerra ucraïna i les seves derivades també ha portat la incertesa a alguns mercats municipals de les comarques de Girona. I és que, en alguns casos, ja s'ha començat a notar l'encariment de molts productes. És el cas, per exemple, del Mercat del Lleó a Girona.
Tenim incertesa, les nostres pujades de preus són regulades per la llotja de Bellpuig, van pujant, nosaltres anem pujant segons es van pujant a nosaltres, però sabem que sí que hi haurà una pujada important. Girona, tal com està ubicada, tenim molt de productor, molt de fabricant de cereal, tenim molts de camps a les rodalies i tenim encara molts mataderos de proximitat. O sigui, els mercats treballem amb producte de proximitat i això farà que nosaltres puguem ser un referent d'aguantar una mica, però el cop serà fort el tema estatal.
És el president del Mercat del Lleó de Girona, Manel Rodríguez, explicant que esperen aquesta pujada important de preus com a conseqüència del conflicte a Ucraïna. Avui també parlarem de medi ambient a l'informatiu que ara mateix comença. I és que Olot serà zona de baixes emissions el 2025. El govern ha establert que totes les ciutats del país de més de 20.000 habitants hauran de restringir la circulació de vehicles antics contaminants, igual que ja ha fet Barcelona.
Un acord, deixeu-m'ho dir de manera ràpida, molt ambiciós des del nostre punt de vista i de tots aquells que d'alguna manera la sentem, eh? Per primera vegada estenem les zones de baixes emissions a tots els municipis de més de 20.000 habitants.
És la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. D'aquesta manera, la capital de la Garrotxa serà una de les 60 ciutats que hauran d'estudiar i aplicar aquesta mesura a tot estirar el 2025. El govern ha promès eines i ajudes econòmiques perquè aquest canvi tingui en compte els criteris socioeconòmics. Canviem radicalment de qüestió. El programa Eufòria de TV3 selecciona una garrotxina entre els 16 finalistes. És la cantant Núria López, que ha estat seleccionada després de superar dos càstings amb més de 1.500 persones.
No m'ho esperava gens. De fet, o sigui, jo estava com fins i tot tranquil·la perquè pensava no m'agafaran, perquè hi ha molt de nivell, però molt de nivell. Llavors, clar, ja anava com amb la tranquil·litat de dir, tu disfruta, confia, fes el que tu saps fer, demostra el que sóc, i ja està. I clar, quan vaig veure que era una de les concursants, em vaig quedar com, és que és molt fort, saps? És com que encara no ho he processat.
El programa musical busca el millor cantant de Catalunya. Aquest cap de setmana ha fet un paperàs brutal. López, amb 26 anys, disputarà ara diverses gales per intentar aconseguir gravar un disc i actuar en un festival del país. I parlant de festivals, el Sismògraf busca olotins per crear el moviment d'Olot. Es tracta d'una iniciativa creada per la companyia Monde Dutor, que busca formar un grup ciutadà per fer una representació participativa durant el Festival de Dansa de la capital garrotxina. L'Atena Busquets és la directora del Sismògraf.
Serà una petita coreografia que serà patrimoni de la ciutat, o sigui, que serà per tots els olotins i olotines i que es podrà utilitzar doncs, quan ens sembli millor o quan tinguem ganes de ballar-la, que la podem compartir amb les nostres famílies, amb els nostres amics. És a dir, el que busquem és que a partir de l'aportació dels ciutadans i ciutadanes es creï una petita coreografia que passi a ser patrimoni de la ciutat.
La ciutadania pot participar en tallers i posteriorment en l'actuació final, que tindrà lloc el 9 d'abril. Olot es convertirà en el quart lloc de l'estat espanyol que tindrà el seu propi moviment. I en esports, la Unió Esportiva Olot no passa de l'empat al camp del Granollers. Albert Batalla va evitar un gol cantat de Carlos Cano al temps afegit d'un partit en què l'Olot havia disposat de les millors ocasions. Arranz i Xometre van tenir la pólvora mullada. El Manresa va guanyar el Sant Cristòbal i es va situar a dos punts dels olotins, havent jugat dos partits menys.
És el moment de la veritat, que tothom lluita pels seus objectius, el nostre és quedar campions. I bé, ara hem de sumar de 3 en 3 i els rivals que venen per baix ho fan així. Bé, és l'exigència, és molt difícil. Si el quedar campió, penso que estem en la bona línia.
Paraules d'Albert Carbó, el tècnic de la Unió Esportiva Olot. Per cert, que a partir d'avui els socis de l'Olot poden votar en el referèndum sobre el nom del club. Damunt la taula, dues opcions: mantenir la Unió Esportiva Olot actual o recuperar l'antic nom de l'Olot Futbol Club del 1921. Es pot votar tant telemàticament al web de la Unió Esportiva Olot o a l'aplicació mòbil oficial, com presencialment durant tota la setmana a la botiga d'Integra i també diumenge a l'estadi. Per cert, que avui no us perdeu el tercer temps, perquè avui hi haurà un debat amb els dos protagonistes que defensen cadascuna d'aquestes opcions aquí a l'antena de Ràdio Olot. El tercer temps, amb en David Planella, portarà aquest debat a les zones. Serà a partir de 2:45 del migdia i 7:45 del vespre. I pel que fa a l'hoquei, els olotins planten cara al Vilafranca i empaten a 3. Aniol Mangas va posar l'1-0 en una acció brillant i a l'inici de la represa, Sacresti i Marc Prat anotaven un 3-1 que podia encarrilar la victòria. Però en dues accions puntuals hi va haver-hi l'empat. Amb aquest punt i la derrota del Vilanova, els de García i Piera poden segellar la salvació matemàtica dissabte vinent a la Josep Jou, precisament contra els vilanovins.
Un punt positiu, llàstima, perquè a la segona part hem sortit molt, molt connectats, hem fet dos gols molt ràpids i hem tingut les ocasions ara al final per acabar enduents en els tres punts. Quan tens això, quan tens una mica de possibilitat d'acabar guanyant el partit, doncs al final te'n vas amb un puntet que és molt positiu, però amb ganes de més, amb ganes de més.
Si els olotins guanyen, la permanència serà una realitat. Tot està per fer i tot és possible. El somni de que l'Olot segueixi sent de plata és cada vegada més a prop.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí, calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora d'obrir l'àrea de servei, és hora de connectar amb la policia municipal d'Olot. Trànsit a l'àrea urbana de la capital de la Garrotxa. Bon dia i bona hora, policia local.
Bon dia. Avui dilluns, dia de mercat, es preveu un augment de trànsit a la zona propera al mercat. Tenim reserves d'estacionament al carrer Pol del Glaç, amb carretera de Ridaura. Hi haurà un camió grua fins a les 16 de la tarda, allà a la cantonada, fent uns treballs. També hi ha reserva al carrer Joan Maragall, fins a les 12 d'aquest matí, i al carrer Castellà Lloberes, també fins aquest matí. Sobretot us recomanem que circulin amb molta precaució, perquè ara mateix està plovent amb ganes, i sempre és un perill afegit a l'hora de circular. Molt de cuidar-nos, molt de compte, sisplau. I això és tot des de la policia municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Protecció Civil ha activat aquest diumenge l'alerta del Pla Especial d'Emergències per inundacions a Catalunya i ho ha fet per tot aquest dia d'avui, per tot aquest dilluns. L'Inuncat està activat per l'acumulació de pluja que està havent-hi especialment en zones com l'Alt Empordà. L'onatge superior als 2,5 metres es mantindrà fins dimecres a tot el litoral. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions podran superar els 100 litres per metre quadrat en només 24 hores als dos extrems del país i arribar als 150 als ports. Protecció Civil ja ha avisat els municipis afectats i recomana tancar els punts inundables i precaució a l'hora de moure's pel territori i de fer activitats a l'aire lliure. Per a visió del temps de cara a les properes hores, amb en Dani Ramírez, aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, ens despertem amb 7 graus positius. Endavant, Dani.
Aquest cap de setmana hem fet el canvi d'estació i va arribar la primavera, a 4:45 de la tarda, i ho vam fer per la Porta Gran pel que fa a precipitacions, aiguats, pluges molt importants. Els mapes indicaven de 20 a 25 litres per metre quadrat i, finalment, hi ha llocs que van passar dels 100 litres, és el cas de terrades, força aiguats, crescudes de rius i barrancs i torrents, rieres molt crescudes, també tota la capçalera de la Muga, el riu Llobregat, l'Empordà, la part baixa del Fluvià, el Manol, molt crescuts, n'estarem pendents. Van recollir també més de 100, 110 litres per metre quadrat a Navata o a Darnius-Boadella, una molt bona notícia per l'embassament de Darnius-Boadella, ja que el cabal del riu, la Muga, a Ponts de Molins, va pujar de 0,5 metre cúbic per segon a 16 metres cúbics per segon, una forta crescuda. Bé, avui seguirà plovent. La previsió ens indica, normalment, de 20 a 40 litres. Anirà sumant sobre un territori molt moll, molt xop, i tot això anirà abocant cap als rius i tots aquests afluents que hem comentat. Per tant, precaució en zones inundables. Sembla que la cota de neu pot baixar, si ahir estava 1.600-1.800, pot baixar cap als 1.400-1.500 i també fer-ho dalt de tot el Montseny, com va passar dissabte. Bé, seguirà plovent per una mica menys dimarts i dimecres. Dimecres a la tarda ja es poden obrir clarianes i la previsió ens indica que a partir de dijous i divendres podríem veure el sol, s'aclareix, marxa ja la pertorbació de llevant i la temperatura pujarà en màxima ja per sobre dels 20-22 graus a tot arreu. Notarem ja la primavera.
Peixos is my dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot al peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars. Una trentena de famílies garrotxines han ofert casa seva per acollir refugiats ucraïnesos. Les entitats que coordinen aquesta ajuda asseguren que hi ha hagut molts oferiments per part de la societat de casa nostra. De moment, s'han mobilitzat dos habitatges que s'han posat a disposició de refugiats que han arribat. Tant el Consorci d'Acció Social com Creu Roja expliquen que l'estada de la majoria de refugiats serà temporal. Ens ho explica en Pau Masó.
Fa aproximadament una setmana el Consorci d'Acció Social obria una borsa d'habitatges per a aquelles famílies que volguessin obrir casa seva per acollir refugiats ucraïnesos. En poc més de 7 dies s'han recollit una trentena d'oferiments. De moment s'han mobilitzat dos habitatges i s'està a l'espera de veure quines necessitats més hi ha. La responsable de l'atenció a la comunitat del Consorci és Anna Casamitjana.
Tenim una trentena de famílies que han ofert aquests casa seva o una part de casa seva o cases que tenen de segones residències i que estem aprofitant, la veritat és des del territori, hem començat tot just, vull dir que de moment no és que tots 30 estiguin plets, ni molt menys, hem començat amb un parell de casos i el que sí que és veritat és que la gent s'ha de seguida ha ofert tot el que tenia, no? Una habitació petita on ja hi ficarem un altre matalàs i per tant aquí sí que hem rebut molts i molts i molts oferiments. Sí.
En primer lloc es posaran a disposició dels refugiats aquells habitatges que estiguin buits i es farà un seguiment de les famílies.
El que estem fent primer de tot és col·locar o acompanyar a fer aquests acolliments en habitatges en què no hi viu ningú. És a dir, el que no hem fet de moment és que aquestes famílies que ens ofereixen habitacions, posar-hi famílies, perquè entenem que aquí la complexitat és més gran i la cosa se'ns complica, i per tant, de moment el que hem fet ha set aquests acolliments amb pisos buits, amb cases que no hi ha ningú, i per tant el que fem és un seguiment tant de la família que ha cedit l'habitatge com de la família que hi està, per anar mirant si tenen de tot, si necessiten alguna cosa, si la família es pot sostenir, que moltes d'elles poden per ella sola a l'habitatge, i les que no, mirar de donar-los tot el suport necessari per fer-ho.
Casa Mitjana explica que la majoria de refugiats que arriben tenen la voluntat de tornar al seu país. Escoltem també la coordinadora de Creu Roja a Garrotxa, Laia Vilanova.
Sabem que va arribant gent, també és cert que com que la situació és de molta temporalitat i les persones que arriben, les que parlem constantment, ens diuen que moltes d'elles, la seva intenció és poder tornar a casa seva, poder tornar al seu país i començar la vida allà i no pas començar-la aquí. Per tant, és en una situació ara mateix molt temporal, molt incerta, i que per tant hi ha molta gent que no s'empadrona, hi ha molta gent que...
Sí, inclús gent que està de pas que vol acabar amb algun altre destí a l'estat espanyol o a Catalunya o a qualsevol altre lloc, i que temporalment doncs ha trobat algú que l'acull aquí, no? Aleshores, clar, aquesta gent estan de transeunts, no? Estan passant aquí, els acollirem mentre estiguin aquí, no?
A la Garrotxa ja s'han escolaritzat alguns infants arribats d'Ucraïna i actualment no hi ha cap infant que hagi arribat sol. Als refugiats també se'ls ofereix la possibilitat d'accedir al programa estatal de refugi que fa anys que funciona i que ofereix habitatges compartits amb altres refugiats. Aquest programa inclou experts que fan l'acompanyament i el seguiment de les famílies refugiades. Tot i això, l'accés a aquest programa no és instantani i cal garantir un espai temporal on els refugiats hi puguin estar. A més de l'ajuda residencial, a la Garrotxa se segueix recollint donacions econòmiques i de material. Precisament aquest cap de setmana ha sortit un tràiler que portarà material a un centre de recollida de Barcelona coordinat pel consolat ucraïnès, qui farà arribar l'ajuda a la frontera amb Polònia.
Avui serà el tema del dia, els 5 minuts més. El despertador de Ràdio Olot ens acompanyarà precisament a l'Anna Casamitjana, que sentíem ara, responsable de l'atenció a la comunitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, i també la coordinadora de Creu Roja a la Garrotxa, la Laia Vilanova. Totes dues s'asseuran aquí els 5 minuts més i amb elles parlarem àmpliament de l'arribada dels refugiats. Per cert que la crisi a Ucraïna ja continua portant encara més conseqüències econòmiques. Per exemple, ja es preveu que la Setmana Santa serà fluixa. L'hostaleria de la demarcació ja adverteix que molts establiments no obriran per Setmana Santa perquè no poden fer front ni als costos de l'energia ni tampoc a la resta de subministraments. El president de la Federació d'Hostaleria de la Demarcació, Antonio Escudero, assenyala que estan pagant entre 3 i 4 vegades més car el preu de la llum i el gas que fa 4 dies. Per això ha reclamat al govern espanyol que prengui decisions valentes per tal de revertir aquesta situació.
Doncs serà una Setmana Santa passada per aigua i vaja, que no serà Setmana Santa, i molts locals, de fet, molts establiments ja estan pensant en no obrir, perquè segurament que això estem ja a les portes i no tirarà. Per tant, molt complicat, molt complicat. L'afectació pel preu d'energia serà complicada, i amb unes... Bueno, hi haurà molts establiments que de cara a Setmana Santa ja no obriran.
Escudero, a més, ha advertit que de moment per l'estiu i Setmana Santa no hi ha reserves i que es notarà especialment la falta de turisme ucraïnès.
I després tenim el tema dels ucranians que van venir al 2019 a comarques gironines, sobretot a la costa sud, que representaven un 8% de les arribades. És un públic que gasta molt i que té estades entre 10 i 15 dies. I això s'haurà acabat. Els russos, pràcticament per el problema que tenen d'embargament, tampoc podran venir. Per tant, les perspectives no són gaire bones, i tot està per veure. Si això s'allarga, doncs serà una catàstrofe i un desastre.
Déu-n'hi-do, l'Antoni Escudero, més clar no podia parlar, i és que només a la Costa Brava Sud suposarà el 8% del total al llarg de l'any l'arribada d'aquests turistes, i amb una despesa important per cada membre de la família. La guerra a Ucraïna i les seves derivades ha portat també la incertesa a alguns mercats municipals, i és que en alguns ja s'ha començat a notar l'encariment de molts productes. És el cas, per exemple, del Mercat del Lleó de Girona, on els paradistes reconeixen que s'han apujat, tot i que intenten que no es repercuteixi al client. Amb tot, el president del mercat, Manel Rodríguez, explica que esperen una pujada important de cara a les properes setmanes derivada de la falta de cereal que arriba d'Ucraïna. L'escoltem.
tenim incertesa, les nostres pujades de preus són regulades per la llotja de Bellpuig, van pujant, nosaltres anem pujant segons ens van pujant a nosaltres, però sé que, sabem que sí que hi haurà una pujada important. Girona, tal com està ubicada, tenim molt de productor, molt de fabricant de cereal, tenim molts de camps a les rodalies i tenim encara molts mataderos de proximitat. O sigui, els mercats treballem amb producte de proximitat i això farà que nosaltres puguem ser un referent d'aguantar una mica, però el cop serà fort el tema estatal. El tema de preus sí que s'apujarà pel tema del cereal d'Ucrània, sí. Això sí que és una cosa preocupant.
Rodríguez, però, remarca que de moment no hi ha problemes de subministrament, tot i la vaga de transportistes d'aquests últims dies.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot serà zona de baixes emissions el 2025. El govern ha establert que totes les ciutats del país de més de 20.000 habitants hauran de restringir la circulació de vehicles antics contaminants, igual que ja està fent Barcelona. D'aquesta manera, la capital de la Garrotxa serà una de les 60 ciutats que hauran d'estudiar i aplicar aquesta mesura a tot estirar, com diem, el 2025. És aquí, d'aquí a molt poc, d'aquí a 3 anys. El govern ha promès eines i ajudes econòmiques perquè aquest canvi tingui en compte criteris de caire socioeconòmic.
El passat divendres, el govern va presentar el nou acord per la qualitat de l'aire a Catalunya. Aquest document ha estat signat per l'executiu català, una 60 de municipis i entitats com PIMEC o UGT. L'acord inclou una mesura que s'estendrà a gran part del territori. Totes les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants hauran de declarar-se zona de baixes emissions el 2025. És a dir, s'haurà de restringir la circulació de vehicles antics contaminants tal com ha fet Barcelona. La consellera d'Acció Climàtica ha qualificat la decisió d'ambiciosa. Escoltem Teresa Jordà.
Un acord, deixeu-m'ho dir de manera ràpida, molt ambiciós des del nostre punt de vista i de tots aquells que d'alguna manera la sentem. Per primera vegada estenem les zones de baixes emissions a tots els municipis de més de 20.000 habitants.
Això vol dir que el 2025 Olot haurà de restringir la mobilitat de vehicles contaminants amb mesures i eines que encara s'han de definir. L'Ajuntament haurà de dibuixar-les abans que acabi el primer semestre de l'any 2024. La implementació definitiva començarà el 2025, preveient també períodes d'adaptació abans de començar a multar els infractors. Per Jordà, la mesura ha de permetre crear ciutats més habitables.
Quan parlem de la millora de la qualitat de l'aire i no descobreixo absolutament res, no parlem de cap matèria abstracta, no parlem de res estrany. Parlem, res i curt, de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, de les persones, dels nostres conciutadans. Parlem de fer dels nostres pobles, de les nostres ciutats i viles, doncs, un lloc, evidentment, més habitable.
Olot i les altres ciutats amb més de 20.000 habitants hauran de tancar un document de la zona de baixes emissions on s'especifiquin els vehicles que no podran circular i les hores i els dies que no podran fer-ho. Jordà també ha remarcat que les zones de baixes emissions del país inclouen criteris socioeconòmics perquè ningú es quedi enrere. La consellera, però, no ha detallat quins instruments estan previstos per materialitzar aquest compromís.
Ho fem també com no pot ser d'altra manera, i aquí sí que se n'ha parlat, però vull posar-hi un accent molt particular, atenent a criteris socioeconòmics. Això és vital. No podem, ni volem, ni hem de deixar ningú enrere. Això és extremadament important. Aquest ha de ser segur, aquesta ha de ser segur una transició justa.
Des de principi d'aquest any, a la capital catalana no hi poden accedir els turismes amb motor de gasolina matriculats entre el 2000 i el 2006 i els de dièsel matriculats entre el 2006 i el 2013.
I encara més qüestions, l'Associació per la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines, l'AGI, ha presentat al·legacions al nou pla director de l'aeroport de Girona perquè creu que no té prou en compte la vinculació amb el territori. De fet, la Generalitat, la Diputació i la Cambra de Comerç diuen literalment que hi ha desconnexió i aïllament amb l'entorn de la la terminal de Vilobí d'Onyà. Per això reclamen que el pla director tingui una visió integral més enllà del que és l'aeroport en si. A les al·legacions, l'AGI reclama que es pensi en Vilobí d'Onyà com un veritable aeroport complementari al de Barcelona. En aquest sentit, volen que s'hi faci una terminal d'aviació adaptada a les circumstàncies actuals de caire corporatiu i que la futura estació de l'AVE es vegi com un element central de la planificació. I encara un apunt més, una quarantena d'empreses del Baix Empordà han aconseguit generar 1,8 milions d'euros a través del networking. Es tracta d'empresaris que, entre ells, es passen contactes i que es reuneixen per tal de generar línies de negoci. Són empreses de diferents sectors que es recomanen entre elles i d'aquesta manera creen sinergies. La membre i portaveu d'Empatia, nom que ha adoptat la iniciativa, l'Andrea González, explica que, aplicant aquest mètode, aconsegueixen visibilitat i guanyen la credibilitat i reputació que reverteix en creixement dels seus negocis. En aquest sentit, González remarca que l'increment de facturació pot arribar, en alguns casos, a superar el 50%.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare.
Quina veuassa, quina personalitat que té dalt de l'escenari. Ho trenca tot, és la cantant garrotxina Núria López. Del programa Eufòria de TV3 selecciona una garrotxina entre els 16 finalistes. S'ha estrenat aquest cap de setmana i la veritat és que ha fet un paperàs com aquest. Ha deixat amb la boca oberta a propis i estranys. La cantant Núria López ha estat seleccionada després de superar dos càstings amb més de 1.500 persones. El programa musical busca el millor cantant de Catalunya. López, amb 26 anys, disputarà ara diverses gales per intentar aconseguir gravar un disc i actuar en un festival del país. I ha parlat l'Aniol Puigverd.
De compaginar els estudis de turisme amb el restaurant familiar a tenir un lloc entre els millors cantants de Catalunya. Després de dos càstings amb més de 1.500 persones, l'olotina Núria López ja és una de les 15 seleccionades pel programa Eufòria de TV3. Aquest programa s'emet cada divendres i busca el millor cantant de Catalunya. No només es valora la veu, sinó també la seva presència escènica, carisma i que sàpiga treballar en equip. López no s'esperava que fos una de les escollides. Ella mateixa ho explica als micròfons de Ràdio Lot.
No m'ho esperava gens. De fet, jo estava com fins i tot tranquil·la perquè pensava... No m'agafaran, perquè hi ha molt de nivell, però molt de nivell. Llavors, clar, ja anava com amb la tranquil·litat de dir, tu disfruta, confia, fes el que tu saps fer, demostra el que sóc, i ja està. I clar, quan vaig veure que era una de les concursants, em vaig quedar com, és que és molt fort, saps? És com que encara no ho he processat.
El programa està envoltat d'estrelles dins l'àmbit català. Els encarregats de presentar-lo són Miqui Núñez, cantant d'Eurovisió i OT, i Marta Torné, actriu prestigiosa en sèries com El Internado o Velvet Collection. Els membres del jurat són l'actriu i cantant Helena Gadel, el cantant Damià Rodríguez, conegut com Lil Dami, i el famós actor Marc Clotet. Una de les coses que quedarà gravades a la memòria de Núria López va ser quan li van comunicar que entrava al programa.
Són moments que dius, sisplau, o sigui, és com... El temps es para, saps? És aquell moment de... més... Clar, donen com aquells segons de pausa, no? En plan, i tal número, i tal número, i aquells segons són com hores, no? De, bueno, va, ja. Però, bueno, és molt... Passes molts de nervis en aquests moments, i com molt... És tensió, potser, no? De, clar, penses, ostres, que pot ser que s'acabi tot en una decisió, saps?
El concursant que aconsegueixi guanyar Eufòria tindrà l'oportunitat de gravar un disc i actuar en un festival prestigiós del país. Divendres passat, en l'últim capítol del programa, Núria López va aconseguir quedar-se dins l'acadèmia. Ara, cada setmana, la garrotxina haurà de lluitar per mantenir viu el seu somni.
Déu-n'hi-do, quina força, mare meva! Bé, avancem. El sismògraf busca olotins per crear el moviment d'Olot. Es tracta d'una iniciativa pensada per la companyia Monde d'Utor, que busca formar un grup ciutadà per fer una representació participativa durant el Festival de Dansa de la capital garrotxina. La ciutadania pot participar en tallers i posteriorment en l'actuació final, que tindrà lloc el 9 d'abril. Olot es convertirà en el quart lloc de l'estat espanyol que tindrà el seu propi moviment, Aniol.
El Festival de Dansa Sismògraf fa una crida per crear el moviment d'Olot. Aquest projecte està capitanejat per Jorge Dutor i Guillem Monde Palol, directors de la companyia Monde Dutor. Des del festival i la companyia busquen persones que vulguin participar en un taller i després en l'actuació final, el dia 9 d'abril. No cal tenir cap coneixement de dansa, només ganes de ballar i passar-ho bé. L'objectiu és generar una dansa que representi i identifiqui a la ciutadania d'Olot. Així ho explica la directora del sismògraf, Tena Busquets.
Serà una petita coreografia que serà patrimoni de la ciutat, o sigui, que serà per tots els olotins i olotines i que es podrà utilitzar doncs, quan ens sembli millor o quan tinguem ganes de ballar-la, que la podem compartir amb les nostres famílies, amb els nostres amics. És a dir, el que busquem és que a partir de l'aportació dels ciutadans i ciutadanes es creï una petita coreografia que passi a ser patrimoni de la ciutat.
Abans de la representació hi haurà dos tallers que es duran a terme al Teatre Principal, aquest pròxim dissabte i diumenge, d'11 a 1 del migdia. El punt final a tot el projecte serà el dia 9 d'abril a les 5 de la tarda, on es posarà en comú el treball dels diferents grups. Des de les entitats organitzadores afirmen que ja s'ha començat a apuntar gent.
Bueno, ja s'està apuntant gent, però esperem que se n'apunti molta més, perquè ens agradaria que tots els participants fossin molt diversos, molt plurals, que provinguin de llocs molt diferents, que siguin de totes les edats, no tenim cap... es pot venir amb nens petits, es pot venir amb avis, amb àvies, es pot venir amb qui es vulgui, no té importància ni l'edat, ni saber-ne molt o saber-ne poc. I esperem que sí, esperem que hi hagi gent que hagi ballat, jo què sé, en una discoteca, en un esbart, o hagi ballat als gegants, que tingui ganes d'aportar el seu moviment per acabar construint aquest moviment global.
Actualment només existeixen tres tipus de moviments a tot l'estat. Hi ha el de Sevilla, Terrassa i Manresa. Per tant, el d'Olot serà el quart d'Espanya. Per inscriure's es pot fer a través de la pàgina web del sismògraf.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
A l'antena dels 5 minuts més, ara és el moment dels esports. Com cada dilluns és hora de fer balanç. I comencem parlant de futbol. La Unió Esportiva Olot no passa de l'empat al camp del Granollers. Albert Batalla va evitar un gol cantat de Carlos Cano al temps afegit d'un partit en què l'Olot havia disposat de les millors ocasions. Arranz i Xometre van tenir la pólvora mullada. El Manresa va guanyar el Sant Cristóbal i es va situar a 2 punts dels olotins, havent jugat 2 partits menys. Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot s'ha complicat una mica més l'ascens directe a Segona Federació. Encara és líder en solitari, però només té 2 punts de marge sobre un Manresa que té 2 partits menys i que, per tant, depèn de si mateix per superar-lo. Els del Bages van guanyar un duel directe al camp del Sant Cristóbal, 1-2, i l'Olot, en canvi, no va poder emportar-se res més que un punt de Granollers. El tècnic dels olotins, Albert Carbó, reconeix que senten l'alè dels manresans i remarca que l'exigència en aquest tram final de temporada és màxima.
Ara és el moment de la veritat, que tothom lluita pels seus objectius, el nostre és cada campions, i bé, ara hem de sumar de 3 en 3 i els rivals que venen per baix ho fan així. Bé, és l'exigència, és molt difícil quedar campió, penso que estem en la bona línia.
Carbó va marxar de Granollers insatisfet pel resultat, però no pas pel joc. L'entrenador està content del partit que van fer els seus jugadors i creu que només l'efectivitat va separar l'Olot de la victòria.
Jo crec que ha sigut un partit que hem dominat de principi a fi, sí que la primera part hi ha hagut un moment on ens faltava aquest punt d'atreviment en pilota per arribar amb més facilitat a l'àrea i dominar més el partit, sobretot en pilota, i la segona part l'equip ha sortit amb la idea clara. Teníem clar com podíem fer gol i les ocasions més clares han sigut nostres. Ens ha faltat aquest punt d'efectivitat. Érem conscients que generar ocasions en aquest equip que defensa amb un bloc baix tan sòlid és molt difícil generar les ocasions, però penso que n'hem tingut tres de molt clares. Nosaltres hem concedit poc i al minut 91 ens hem endut l'ensurt.
I és que ja el temps afegit, Albert Batalla, amb una aturada descomunal, va salvar l'Olot. El porter es va fer gran davant de Carlos Cano, que tot sol al segon pal va poder controlar una centrada molt pit i xutar a boca de canó.
La veritat és que hem patit molt poc al darrere. Bueno, al final, pues, bueno, al final t'empuixen en pilotes a l'àrea, ells també s'estan jugant molt i bueno, al final per sort he pogut reduir a prop d'ell i l'he pogut parar. Ha definit fort, m'ha tocat l'ombro i després crec que li ha tocat la cara i n'ha cap a fora i per sort anar cap allà.
I a l'altra àrea, els davanters de l'Olot no van tenir el dia. Només començar el partit, Kilian Villaverde va enviar una rematada lateral de la xarxa i a la segona part, Xumetra i Arranz van fallar les ocasions més clares. L'extrem va acabar un contraatac amb un xut que va sortir fregant el pal i el davanter va definir un contra un davant del porter, picant la pilota al travesser.
Estem tristos perquè buscàvem la victòria, així ho hem buscat de principi a fi, però bé, no ha pogut ser, però bé, content amb l'actitud i el treball que ha fet, que és el que necessitem d'aquí a final de temporada.
Albert Carbó va afrontar el partit condicionat per les baixes, totes a la línia defensiva. Ferri López i Ayala, amb molèsties, només van disputar uns minuts de la segona part, mentre que Blázquez, Vigas i Aymar no van poder jugar. El tècnic va contrarrestar el plantejament de tres centrals i carrilers del Granollers amb un sistema semblant, en què dos jugadors van improvisar en dues posicions noves per ells. Eric Vilanova va fer de central i Kilian de carriler esquerrà. Després del 0-0 contra el Granollers, només queden 5 partits i l'Olot necessita sumar de 3 en 3 si no vol perdre la primera posició. El proper serà un derbi, diumenge, a les 5 de la tarda a casa, contra el Peralada.
I parlant de qüestions de duel, n'hi ha un altre tema sobre la taula que enfronta dues posicions, i és el nom que se li hauria de donar a la Unió Esportiva Olot. A partir d'avui, els socis de l'entitat poden votar en el referèndum que s'ha convocat sobre el nom que hauria de tenir el club. Damunt la taula, dues opcions. Mantenir la Unió Esportiva Olot actual, mantenir aquest nom, o recuperar el nom del 1921. En el qual es deia l'Olot Futbol Club. Es pot votar tant telemàticament al web de la Unió Esportiva Olot, a ueolot.com o a l'aplicació mòbil oficial, com presencialment, és a dir, durant tota la setmana a la botiga d'Integra i diumenge a l'estadi. Avui a Ràdio Olot dedicarem un tercer temps especial sobre el nom que hauria de tenir el club, el nom de l'Olot, amb un cara a cara entre Carles Llorenç, que defensa el nom actual, i Pep Solés, que vol tornar al nom original. Serà després dels informatius migdia i vespre aquí a Ràdio Olot. Serà molt interessant veure quina és l'argumentació d'una i altra part. I pel que fa a l'hoquei, els olotins planten cara al Vilafranca i empaten a 3. Aniol Mangas va posar l'1-0 en una acció brillant i a l'inici de la represa, Ferran Sacrest i Marc Prat anotaven un 3-1 que podia ja encarrilar la victòria. Però en dues ocasions puntuals va arribar l'empat. Amb aquest punt i la derrota del Vilanova, els de García i Piera poden segellar la salvació matemàtica dissabte vinent a la Josep Jou, precisament contra els vilanovins. Sí, sí, a la Josep Jou, on ja sabeu que hi ha una marabunta de públic animant el locals. Ens ho explica en Roger Isern.
L'hoquei Olot va sortir a totes i a dominar un club petit Vilafranca que també va dir la seva marcant territori. Els primers minuts alternances en el joc i en ocasions. La més clara, un pal dels visitants. Al minut 10, la Josep Jou arrendia a Niel Mangas. Al 28, Olotí va marcar l'1-0 en una acció que va començar darrere la porteria d'Arellano i que va finalitzar al fons de la xarxa aixecant la bola amb molta classe. Després del gol, esclat d'alegria a la grada, que va tornar a comptar amb gairebé uns 900 espectadors, una imatge similar a la de l'anterior partit jugat a Olot. A falta d'un minut i mig pel descans, empatava el Vilafranca amb un gol de Netxi pels del Penedès. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, valorava així el punt aconseguit.
Punt positiu, llàstima perquè a la segona part hem sortit molt connectats, hem fet dos gols molt ràpids i hem tingut les ocasions ara al final per acabar enduent-se en els tres punts. Quan tens això, quan tens una mica de possibilitat d'acabar guanyant el partit, doncs al final te'n vas amb un puntet que és molt positiu, però amb ganes de més, amb ganes de més.
A la represa, inici boig als olotins. Als 5 segons, Ferran Sacrés posava el 2-1 i al cap de 2 minuts, el tercer, obra de Marc Prat des de la falta directa. Fins i tot l'hoquei Olot va tenir opcions per fer el quart, però Xavi Aragonès va retallar diferències amb un golaç des de fora l'àrea. Era el 3-2 i quedaven 21 minuts pel final. Ocasions per olotins i vilafranquins i a falta de 7 minuts l'empat a 3 de Joan Vázquez. Resultat que ja no es mouria després de que els olotins tinguessin una directa que no va poder transformar Marc Prat i una darrera acció de Joan Mangas que no va entrar per centímetres. García explicava així les claus del segon gol.
Bueno, sí, aquell gol al final és una jugada de saque que tenim, que sabem que podem fer depenent de si pressionen molt amb en Prato o no, perquè si pressionen molt després tenim molt espai per rectificar cap a dintre i poder fer un xut ben bé més o menys a 6-25 de bàsquet i sí, és una jugada que fem molt sovint, sobretot amb saques.
L'Hoquei Olot amplia el marge respecte al descens. Ara ja són 11 punts i dissabte vinent, Hoquei Olot Club Patí Vilanova. El tècnic de Navàs diu...
Un partit com... Són 3 punts més. O sigui, nosaltres ara hem fet la feina, tenim un puntet més, seguim sumant. La setmana que ve torna a venir un rival directe, que sí que són molt importants, perquè al final no són 3 punts, sinó són 6. Amb totes les ganes del món. Sí que és veritat que tenim un marge, seran 3 punts més, no vull nervis, no vull tenir les pulsacions més altes del compte pel partit que és.
Si els olotins guanyen, la permanència serà una realitat. Tot està per fer i tot és possible. El somni de que Olot segueixi sent de plata és més a prop.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.